Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 28 de febrer, darrer dia del mes. Avui parlarem del Carnestoltes, de les activitats que van tindre lloc aquest passat cap de setmana i del concurs. Les perruques i les disfresses aquest dilluns tornen als calaixos, a l'Ametlla de Mar, després d'un cap de setmana de disbauxa amb el Carnestoltes. La festa va començar divendres 25 de febrer amb la rua infantil. Els alumnes del Col·legi Públic Sant Jordi i la llar d'infants Xerinola van lluir disfresses per tots els gustos. Es van veure micos, ànecs, ratolins i personatges de dibuixos com Bob Esponja. Els petits de la llar d'infants van optar per un clàssic, la disfressa d'indi. Dissabte a la tarda va continuar la festa a l'Ametlla de Mar. El discurs de la reina Serafina i el rei Carnestoltes van ser els encarregats d'obrir la rua a ritme de xaranga cap a la plaça Nova, on hi va haver ball. Enguany es van sumar a la festa una quinzena de gossos i amos, una iniciativa de l'establiment Gossets de l'Ametlla de Mar. I a la nit del dissabte, a les 10 del vespre, també des de la Casa de la Vila fins al poliesportiu, la rua va comptar amb un grup d'animació especial amb brasileres i zanquers. Al poliesportiu, el concurs va comptar amb la festa Imagina Ràdio. Diumenge a la tarda van tornar a sortir les disfresses, però acompanyades d'un grup d'animació infantil. La rua va acabar al poliesportiu, on hi va haver xocolatada pels petits i el lliurament de premis del concurs de dissabte a la nit. En la categoria adults, els guanyadors van ser Llàgrimes de Geisha, en individual, premiada amb 75 euros. En parella, Bajo del Mar, premiada amb 150 euros. I les formigues van guanyar com a grup de 4 o 9 persones i se'ls va premiar amb 200 euros. La comparsa guanyadora van ser els Pallassos, que va rebre 300 euros, i la carrossa Imperio, que anaven de romans, van guanyar 400 euros. En categoria infantil, l'individual guanyador va ser Maduixa, que va rebre un regal. La parella o trio guanyadora va ser Menú Infantil, també van rebre un regal. El grup de 4 a 9 nens, Xutxelàndia, els van premiar amb un berenar valorat en 60 euros i la comparsa infantil, les mexicanes, van guanyar un berenar valorat en 100 euros. No hi va haver lliurament de trofeus, d'aquesta manera es va poder pujar una mica el valor econòmic dels premis, va explicar la regidora de festes, Teresa Callau. Escoltem la valoració de Teresa Callau d'aquest Carnestoltes.
La fita que ens havíem plantejat des de la regidora de festes la vam aconseguir, que era que la joventut se disfraciés i no, déu-n'hi-do, la generació de joves que es van disfressar, a més colles, parelles, joves també en els seus crios. Penso una cosa, que el dissabte a la nit van fer un recompte de la rua i vaig arribar a comptar 500 persones disfressades, cosa que aquí a la Cala feia anys que no es veia. I han acabat la llavors al poliesportiu. Va estar molt bé, l'empresa que vam contractar per a fer l'animació per la nit també va ser un èxit perquè va ser més caminada de cara a la joventut i llavors també el diumenge a la tarda pues, també molt bé i és diferent completament perquè és més de cara als menuts.
El Casal d'Avis celebrarà el Carnestoltes una setmana més tard, aquest diumenge 6 de març. Emprenem ara el bloc comarcal. La crisi paralitza el creixement del turisme rural. De nou, aquest any el turisme rural no ha escapat als efectes de la crisi. Així ho avalen les dades corresponents al número de persones que van visitar establiments d'aquesta modalitat a Catalunya durant el quart trimestre de l'any 2010, que foren un 8,9% inferior respecte a l'any anterior. Així doncs, mentre que el 2009 es van registrar 87.000 persones, durant l'any passat en van ser 79,8.000 les que van escollir aquesta opció per a viatjar. Així mateix, també són concloents les xifres que reflexen el grau d'ocupació d'habitacions en funció de marques turístiques. Així, mentre que la Costa Daurada comptava l'any 2008 amb una ocupació del 20,2%, durant l'any passat es va registrar únicament un 15,8%, segons les dades de l'IDESCAT, recollides per l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics rurals de l'INE. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, l'any 2008 es registrava un 21,20%, el 2009 un 19,40% i el 2010 un 15,10%. L'Ebre reclama menys estudis i més actuacions per créixer. Empresaris, autònoms, desocupats, estudiants i activistes socials van omplir ahir la sala d'actes de la Cambra de Comerç de Tortosa per participar en el debat sobre el futur socioeconòmic de les Terres de l'Ebre convocat per l'entitat Amics i Amigues de l'Ebre. La necessitat d'un pla estratègic que marqui el futur de les comarques ebrenques va ser un punt coincident entre tots els participants en el debat. La realitat és que l'anterior govern català ja va encarregar un pla estratègic a la Universitat Rovira i Virgili, però mesos després va denegar la subvenció per executar-lo. Segons el professor d'Economia de la URB, Joan Antoni Duró, en un mes s'espera que resolgui el problema del finançament i començar a fer la diagnosi del pla. De fet, el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va garantir en una visita recent a Tortosa el finançament a aquest pla. I de Tortosa a Roquetes. L'Ajuntament de Roquetes rebutjarà amb fermesa qualsevol canvi en el traçat de la variant de l'Eix de l'Ebre, el C12, que havia aprovat el govern anterior. El nou executiu de Convergència s'ha compromès a atendre les al·legacions al projecte de traçat que havia presentat l'Ajuntament de Tortosa per evitar les afectacions sobre el poble de Vinallop i la urbanització del canalet a l'MD de Jesús. Però l'alcalde roquetenc, Francesc Gas, avisa que el traçat proposat per Tortosa era irrealitzable, ja que convertiria la variant en una altra carretera massa allunyada dels nuclis urbans de les dues poblacions. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el delegat de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va explicar fa uns dies que ja havia donat instruccions als redactors del projecte constructiu perquè atenguessin les al·legacions que van fer arribar al seu dia l'Ajuntament Tortosí i els veïns afectats pel tram que travessa el canalet. El desànim i la desmoralització defineixen l'estat d'ànim dels pagesos ebrencs. En plena campanya d'olives i oli, un any més, els preus no arriben ni per cobrir els costos de producció. Els oleicultors miren el món per trobar solucions. L'exportació va créixer el 2010 un 32% i en aquests primers mesos de campanya les xifres encara són millor que l'any passat. Països europeus com Alemanya o França destaquen entre els clients potencials, però els productors s'han fixat en la Xina, un mercat de grans possibilitats i des d'on s'han compromès a prioritzar la venda d'oli espanyol. Des de l'Ebre demanen noves polítiques agrícoles que salvin un sector envellit i del que depèn bona part del territori. Els preus han millorat per al sector olícola de les Terres de l'Ebre respecte a l'any passat i, malgrat això, l'oli i les olives es continuen pagant per sota del preu de cost. Josep Estrada, gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, una de les més importants del territori, amb més de 1.400 socis, ha detallat que l'oli s'està venent a 1,68 euros quan el preu mínim per cobrir despeses és de 2 euros. El camí a seguir sembla que està en l'exportació. I continuem parlant d'agricultura. Amb 10 dies d'avançament respecte a l'any passat, les pruneres i diverses varietats de presseguer han iniciat el període de floració. En els propers dies ho faran altres varietats de presseguer i els cirerers. La zona centre i sud de la Ribera d'Ebre, al voltant del riu Ebre, es convertirà llavors en un mosaic de color digne de promoció turística. Els arbres de fruita dolça han gaudit d'un hivern excel·lent pel que fa a les temperatures, amb més de 1.200 hores per sota dels 7 graus positius, ha explicat el tècnic del Departament d'Agricultura, Julio Monfort. Més de 5.000 persones participen en la Festa de la Carxofa d'Amposta. Persones arribades d'arreu de Catalunya van participar ahir en la festa gastronòmica més rellevant d'Amposta. Parelles, famílies senceres, un grup d'amics arribats del Vendrell, una entitat de cotxes antics de Reus i una associació de sordmuts catalans, entre d'altres, van gaudir de més d'una desena de receptes gastronòmiques ofertes pels restaurants locals, on la carxofa n'era un ingredient essencial. Els 13 restaurants participants, 12 d'Amposta i un de Sant Carles de la Ràpita, van preparar 750 racions de cada recepta, des d'arrossos i fideuada amb carxofa fins a creps trufades farcides de bacallà i carxofes amb voloté de marís, favetes baby amb carxofa i calamarsos i moltes altres receptes. Continuem parlant de gastronomia. Ascó reparteix 1.500 tiquets de clotxa, plat típic riberenc. Escó va repartir ahir 1.500 racions de plat tradicional riberenc de la Clotxa en la 8a edició d'aquesta festa de caràcter comarcal. Persones arribades d'arreu de la comarca i comarques veïnes van poder degustar aquest plat típic de la pagesia de la zona, consistent en un pa de mig tallat i sense la molla i farcit amb tomàquet, ceba, arengada i oli d'oliva. Estem ara dels esports. Ara donem pas ara a la crònica de Víctor Borràs, que ens parlarà de l'enfrontament de la Cala amb el Benifallet.
Ametlla de Mar empatada 2-2 al camp del Benifallet, el partit corresponent a la jornada 23. Va ser un partit amb alternatives al marcador, on el Benifallet va treure molt de premi, tenint en compte les poques ocasions de gol que va disposar en tot el partit. El partit començava i als 10 minuts, en un córner, la defensa de l'Ametlla refusava malament i un jugador sol al segon pau posava 1-0. A partir d'aquí, va ser l'única ocasió que va tindre el Benifallet en tota la primera part i es dedicaven a defensar, a tallar el joc a Pere Batades i a perdre temps sistemàticament davant de la permissivitat de l'àrbit. A la represa, els calderos sortien més disposats a atacar i empatar i disposaven de bastantes ocasions. A una sacada de banda de l'Hèctor, Sergi Brull se refeia de l'error a 1-0 i marcava l'empat des de dins de l'àrea. L'atac calero no fruixava i seguien disposant d'ocasions de Galdiri, de Sam, de Jerez, de Manel, i després una falta a Morillo per detrás, mereixedora d'algo més que darrere de groga, el mateix Morillo seria l'encarregat de posar el 2-1 en un gran llançament de falta. Després de l'1-2 disposaven de moltes més ocasions per a matar el partit. Un 1-1 de Sam, un altre de Sam Figueres, però a partir d'aquí l'àrbit passaria a ser el protagonista. Davant de les protestes locals s'havia intimidat o algo i totes les decisions eren a favor d'ell. Saques de banda, corners, i arribava la jugada destacada en una pilota que el davanter li pren encara en falta a Tono, l'àrbit pita falta del defensa, Calero, i a la sacada des de falta fan el 2-2.
Després de la crònica del partit del Benifallet i la Cala, que va tindre lloc aquest passat cap de setmana, que ens ha explicat Víctor Borràs, repassem ara els partits que van tenir lloc. El Canà, 2, Amposta, 2. També van empatar, com comentàvem, el Benifallet i la Cala, 2-2. Camarle, 0, Pinell, 2. El Flix, 0, Masdenverge, 1. Corbera d'Ebre va guanyar per 3-1 al Mora la Nova. Santa Bàrbara va empatar per 2-2 davant del Vilalba. Batea va perdre per 0-2 davant de l'Olímpic Mora d'Ebre. El Perelló va guanyar 5-1 al Roquetenc i l'Horta de Sant Joan va guanyar per 3-0 al Deltebre. Per tant, la classificació queda de la següent manera. Líder, Olímpic Mora d'Ebre amb 58 punts. El Pinell el segueix en la segona posició amb 49. La Cala en la tercera posició amb 45. En la quarta es troba Vilalba amb 42 punts. En la cinquena posició, el Corbera d'Ebre amb 41. En la sisena, Horta de Sant Joan amb 39 punts. 39 punts també té Mora la Nova en la setena i Deltebre també amb 39 es troba a la vuitena posició. A la novena posició, el Santa Bàrbara compta amb 35 punts. El segueix Camarles amb 34, el Perelló amb 31, Batea amb 29, després l'Amposta amb 25, el segueix el Benifallet amb 18. A la quinzena posició es troba el Roquetenc amb 17 punts, el segueix el Flix amb 14, després l'Alcanar amb 12 i per acabar Masdenverge amb 10. Repassem ara els titulars de la jornada. El Carnestoltes va tenir lloc aquest passat cap de setmana a l'Ametlla de Mar. Llàgrimes de Geixa, Bajo el Mar, Les Formigues, Els Pallassos i Els Romans de la Carrossa Imperio van ser els guanyadors de la categoria adults del concurs. En la categoria infantil, La Maduixa, Menú Infantil, Xuxalàndia i Les Mexicanes van ser els guardonats. A comarques, la crisi paralitza el creixement del turisme rural. L'Ebre reclama menys estudis i més actuacions per créixer. Roquetes adverteix que no acceptarà canvis en la variant de l'eix de l'Ebre. Els productors d'oli de l'Ebre aposten per l'exportació mentre continuen treballant per sota del preu de cost. La calor activa la floració de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre. Més de 5.000 persones participen en la festa de la carxofa d'Amposta. Escó reparteix 1.500 tíquets de clotxa, plat típic reverent. I als esports, Víctor Borràs mos ha explicat la crònica del partit de la Cala contra el Benifallet, que van empatar 2-2. Us hem repassat els resultats d'aquesta darrera jornada futbolística i la classificació. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns 28 de febrer. Al control de sons, acompanyat Fini Lleó, i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.